the USM.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
El meu nit Jordi fent els seus primers passets. El primer dia de part d'en Jordi. En Jordi prenent les seves farinetes. El segon dia de part d'en Jordi.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900 811 888 i comparteix el que importa.
A Fundació Joaquim Molins Figueres centrem els nostres esforços en impulsar a les famílies, especialment a les que es troben en situació de vulnerabilitat i risc social, per tal de que encaminin projectes de vida que portin positivament al desenvolupament sostenible de la nostra societat. Col·labora amb nosaltres. Més informació a joaquimmolinsfigueres.org. Donem la benvinguda a la primavera ajudant a la integració de les persones amb problemes de trastorn mental. Omple el teu balcó o jardí amb flors i plantes solidàries a favor dels programes de salut mental dels centres de Sant Joan de Déu. Les floristeries donaran un euro per cada planta o ram de flors venut en els establiments adherits a la campanya del Gremi de Floristes de Catalunya. Amb tu, una flor fa primavera. Més informació a floristes.cat. De jazz, com més, millor. Els dissabtes a Ràdio Estel gaudeix d'un extra de jazz setmanal a la cova de jazz de Ràdio Estel. A partir de les 2 de la tarda, 4 hores seguides de jazz. Jazz pels descosits, sense mesura, sense límits, perquè de jazz, com més, millor. Els dissabtes a les 2 de la tarda, la cova del jazz a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, bon dia, què tal? Els donem la benvinguda a la taula de l'Evangeli. Gràcies per ser amb nosaltres. Al programa d'aquest matí escoltarem les lectures de la celebració d'aquest diumenge de Rams, la Passió del Senyor. Fem notar que l'evangeli que escoltarem i comentarem és el de la processó d'abans de la benedicció dels Rams i no el de la passió, segons Sant Marc. La lectura de la passió del Senyor la comentarem aquest divendres sant. Són els nostres tertulians, Roser Soler, que és teòloga de la parròquia del Crist Rei, del col·lectiu de dones en l'Església, professora de l'ISCREP, de l'Institut Superior de Ciències Religioses. Hola, bon dia, Roser,
hola,
què tal?
Bon dia. Bé, per començar
gràcies,
ja.
Gràcies per ser aquí. Bon diumenge de Rams, eh?
Gràcies.
Joan Pallarès és historiador i col·laborador de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana, o sigui, d'aquesta casa. Exacte. Què tal, Joan? Bon dia.
Bon dia, a punt de venir el Ram.
Bon dia. I Eulogi Broto és canonista, professor també de l'ISCREP i col·laborador també d'aquesta casa, de la Ràdio Estel, en el programa Vist per Sentència. Molt interessant, per cert. Què tal, Eulogi? Bon dia.
Bon diumenge.
Bon diumenge, sí. L'Àlex Alsina produeix el programa La taula de control, avui a les bones mans d'en Toni Huguet. Maria Marín, qui els parla, presenta i modera la tertúlia. Som-hi, doncs.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge de Rams és del llibre del profeta Isaïes i del capítol 50.
El Senyor Déu m'ha donat una llengua de mestre perquè amb la paraula sàpiga sostenir els cansats. Un matí i un altre em desvetlla l'orella perquè escolti com un deixeble. El Senyor Déu m'ha parlat a cau d'orella i jo no m'he resistit ni m'he fet enrere. He parat l'esquena als qui m'assotaven i les galtes als qui m'arrencaven la barba. No he amagat la cara davant d'ofenses i escopinades. El Senyor Déu m'ajuda. Per això no em dono per vençut. Per això paro com una roca la cara i sé que no quedaré avergonyit.
Primers versicles del tercer càntic del servent de Yahvé, un personatge cridat a posar la seva vida al servei del redreçament de l'Israel, esgotat, dividit i exiliat, i alhora reunir entorn de la llum de Déu els altres pobles. La tradició cristiana hi ha vist des de sempre l'anunci de l'estil del messianisme de Jesús. A partir d'ara, tertulians, tenen vostès la paraula. Qui comença? Roser, digui.
Penso que al començament ja l'has dit clarament tu, no? I aleshores el que em cal és, o el que faig és preguntar-me a mi què vol dir portar consol als afligits avui i com puc ajudar a fer aquest consol, no? I penso concretament en qui són al voltant meu els homes i les dones que estan cansats, que necessiten precisament d'aquest missatge. Bueno, els tenim tots al voltant. Els treballadors que guanyen un poc salari, els desnonats per les vivendes en aquests moments, els que han patit perquè el fill doncs ha estat segrestat i ha mort, o potser perquè els que pateixen la causa, això, l'especulació del terreny, o els empresonats que no estan ni sota judici encara, no?, i que no poden fer la seva vida. Penso, qui són aquests que se'ls ha de portar al consol? I no em puc cansar.
Sí, jo em quedo sorprès, sempre com a historiador, de formes una mica, no?, i mires les coses amb el seu context, amb el context que va ser escrit, aquestes paraules. I, és clar, jo em situo als 700-800 anys abans de Crist. És a dir, estem parlant del bronze final. Encara no hi havia ni la cultura ibèrica. I realment, com si aquestes paraules haguessin estat escrites aquest dematí, les podríem tenir com actuals. Llavors, el que més em cor pren és això, és el veure la rabiosa actualitat que encara pot tindre un text que està escrit fa gairebé 3.000 anys.
Eulogi.
Jo no puc deixar de veure un paral·lelisme amb les benaurances. Vull dir, quan Jesús diu, benaurats vosaltres quan us persegueixen en nom meu, aquí diu textualment, quan m'assotin i em peguin a les galtes, no amagaré la cara, aguantaré ofenses i escopinades en nom del Senyor perquè el Senyor m'ajuda i no em dono per vençut ni quedaré avergonyit. Bé, és un missatge que jo veig molt paral·lelisme amb la posterior vida de Jesús com a home a la Terra, no? La seva doble divinitat que avui comencem a celebrar en aquesta Setmana Santa tan destacada pels cristians. Avui tenim la vessant més humana, l'entrada triomfal, l'entrada del líder suprem que espera Israel, i després tenim tota la passió i la resurrecció, on rep ofenses escopinades i on ell ens anima pel futur a que en el seu nom aguantem la cara. Les masses són les masses i com les modulem, no? És un exemple, aquest diumenge de Rams, veure la gent lluant a Jesús i als caps de 4 dies veure la mateixa gent demanant la seva mort i l'alliberament de Barrabàs és una d'aquelles condicions humanes tan difícils d'entendre però tan nostres.
Precisament per això jo em pregunto, quant temps dura el meu testimoni profètic, la meva denúncia profètica, quant temps dura? El del diumenge de Rams, el d'avui, que aniré a beneir la palma, per dir-ho d'alguna manera, però i quan arribi el divendres, a on estaré, no? Menys mal que l'Església sempre ens posa aquests textos contínuament d'una manera com que jo puc renovar cada any, cada vegada, amb mi, no? Si no, m'hi perdria. És una manera.
Sí, és molt més fàcil manipular o enganyar a molta gent que enganyar una sola persona. Amb una sola persona, amb el seu cor pur, no podràs enganyar mai. En canvi, poder enganyar tota una societat és facilíssim.
Sí, sí, històricament habitual.
És habitual.
Però justament per això jo penso que és interessant aleshores el poder celebrar l'Eucaristia, que d'alguna manera em compromet, ja sortirà després en el text d'avui, que em compromet, i de dir què vol dir això cada dia, i per avui, i per aquesta setmana que començarà, o per aquest moment, què és el que jo vull haig de, com Jesús, fer aquesta denúncia profètica, no la denúncia per la denúncia, aquesta denúncia profètica. Quan reso, m'has fet pensar en les benaurances, quan les estic resant, llegint o veient, o que les tinc a la mà. És de la Mare de Déu o és meu? Com m'ajuda?
Però les benaurances potser només et diuen benaurat, no?, i que et conformis. Però aquí, en certa manera, et diu planta cara com una roca, no?, i que no quedaràs avergonyit.
És que les benaurances no són pas d'una timidesa.
Però, en certa manera, només et diu benaventurat i prou, no? Sí, tindràs després la glòria, però en aquest cas no, en aquest cas et diu em paro com una roca.
Sí, sí.
Bé, és el que... Per això lligava jo amb la condició humana de Jesús. Jesús a les oliveres està tentat de deixar-ho passar. Diu, sisplau, pare, deixa passar aquest calze. La meva naturalesa humana no és tan forta com la divina, i tremolo, però ella aguanta com una roca, no? Les benaurances, precisament aquesta, és una mica l'excepció, és la que demana una actuació, perquè quan diu benaurats vosaltres, quan us persegueixin en nom meu, vol dir que hi ha una acció teva de plantar cara a algú que et persegueix. És un missatge de suport de Jesús en primera persona que ens prepara a alguns que han arribat fins al martiri i tanta gent que avui en dia és perseguida, ja no només pel cristianisme, sinó per qualsevol justícia pels aquells que són injustos.
Continuem endavant i ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Filips i del capítol segon.
Jesucrist, que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no res fins a prendre la condició d'esclau. Havent-se fet semblant als homes i començant a captenir-se com un home qualsevol, s'abaixà i es feu obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu. Per això, Déu l'ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor a glòria de Déu Pare.
Pau posa com a exemple suprem de l'estil de vida que vol per als filipencs aquest text, que prové segurament d'un himne litúrgic a Crist Senyor i que recull el sentit de la seva vida, mort i resurrecció. Aquest himne ja es cantava segurament en les primeres comunitats cristianes. Preciós, eh? Qui comença? Eulogi?
Sí, és una de les lectures personalment preferides del Nou Testament, perquè té trossos molt poètics, però amb molta força. Quan descriu la creu i quan descriu l'acció de adoració a Jesús, postrar el genoll, amb tantes relacions amb l'Antic Testament i amb la figura del Yahvé belicós, per dir-ho així, però renovat amb la naturalesa de Jesús d'haver baixat a la terra i acceptar aquesta mort, i a més amb un èmfasi molt poètic i una mort de creu, no? Lliga amb tot el que dèiem abans, no?, de la doble naturalesa de Jesús i aquest no avergonyir-se de la seva creació i del seu amor, no? No es volgué guardar gelosament la seva condició divina, i no, que es va fer home i va prendre la condició d'esclau. És un text molt descriptiu, però molt poètic, i que precisament està bé que hagis comentat, Maria, en antena, que prové d'un himne, perquè és gairebé una pregària. És un text que jo convido als oients a que el tinguin com un dels referents dels salms, d'himnes a pregar, perquè l'habitació és un d'aquells que et fa reflexionar molt. A mi m'agrada molt personalment aquest paràgraf.
Sí, realment és preciós. És preciós i serveix també per tots, no? És a dir, veure com la naturalesa mateix de Crist pensa d'aquesta manera, ho veu d'aquesta manera, i per nosaltres també ens serveix com a moral pel nostre fi de cada dia, també pensar de que som tan poca cosa i moltes vegades com ens vanagloriem del que realment no ho devem a nosaltres mateixos, sinó que ho devem exteriorment.
A mi el que m'agrada, precisament, recollint tot el que heu dit, que no es tracta d'un model Jesucrist com si s'hagués fet home i com si hagués baixat, i que aleshores, doncs mira, és un model per nosaltres o no. S'ha submergit plenament en tot el corrent humà, no? S'ha sotmès a les alienacions humanes. Fins la mort, i una mort més ignominiosa, doncs, que es pot pensar, potser avui hagués mort el Garrot Bill, no? I el que em fa pensar és que ell, tot sent de condició divina, ha abandonat i no ha anat a buscar els privilegis, i que aleshores, un model, perquè també, pensant en les nostres autoritats, les de més religioses, civils, socials, les més grans a les més petites, com costa a vegades renunciar justament a aquesta situació de privilegi? O sigui, sempre estem a punt. Jo tinc autoritat en un determinat domini. Doncs corres el risc, doncs, de demanar, en lloc de sotmetre't en aquella condició, de treballar amb els altres, de viure amb els altres, de compartir amb els altres. Allò és una mica, no?
I d'aquí la sorpresa amb la naturalesa humana, que quan surt alguna persona que realment té autoritat i realment no l'utilitza per destacar, sobresortir pel damunt dels altres, realment el trobem com excepcional.
Com hauríem d'entendre aquest no es va fer no res fins a prendre la condició d'esclau? Això en què ens afecta a nosaltres personalment? Ens ho hem d'aplicar o ho va fer Jesús i, per tant, no cal que ho faci ningú més? Parlem una mica d'això. Com ho veuen, si els hi sembla, eh?
A veure, jo has tocat un punt que, justament en aquests moments, aquesta situació, condició d'esclau, avui no ens agrada aquesta situació. No ens agrada...
Primer es va fer no res.
Això ja, l'enorreament va per endavant, però... La paraula esclau sembla que ens faci com una mica de fred, no? No pot ser. Esclau de qui ho soc? És evident que no haig de ser esclau d'una colla de persones i de seguidor que em fa esclau. Però ser seguidor del mestre, i justament per viure com el mestre, jo no hi veig aquí aquesta esclavitud enorreant per mi. Al contrari, que m'exalça, que m'eleva, que em fa ser persona. Si em fa persona, això m'ha fet pensar en una cosa. El que em demana aquesta esclavitud és ser persona. Recordem Zubiri, que és la missió que tenim, ser persones.
Proposo que passem ja a escoltar l'Evangeli, però abans doncs, ens agrada recordar als nostres oients que estem fent la tertúlia, concretament avui, aquest diumenge de Rams, amb la Roser Soler, teòloga de la parròquia del Quirrei, del col·lectiu de dones en l'Església, professora de l'ISCREP, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, amb en Joan Pallarès, que és historiador i col·laborador de Ràdio Estel i del Seminari Catalunya Cristiana, i Eulogi Broto, canonista, professor de l'ISCREP també, i col·laborador de Ràdio Estel al programa Vist per Sentència. Ara sí, l'Evangeli, que és, com hem dit en la introducció del programa, l'Evangeli de la commemoració de l'entrada del Senyor a Jerusalem, la benedicció de Rams. Escoltem Sant Marc i capítol 11.
Quan s'acostaven a Jerusalem, vora Betfagé i Betània, cap a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec.
Aneu al poble d'aquí al davant, i així que entrareu, trobareu un pollí fermat. Un pollí que ningú no ha muntat encara. Deslligueu-lo i porteu-lo. Si algú us preguntava per què ho feu, digueu-li que el Senyor l'ha de menester i de seguida el tornarà aquí.
Ells se n'anaren i trobaren un pollí fermat, fora, al portal d'una casa, i el deslligaren. Alguns dels que eren allà els deien...
Què feu que deslligueu el pollí?
Ells respongueren tal com els havia dit Jesús, i els deixaren fer. Porten a Jesús el pollí, el guarneixen amb els seus mantells, i ell hi puja. Molts estenien els mantells pel camí, i d'altres ramatge que collien pels camps, i els que precedien o els seguien cridaven...
Hosana, beneït el qui ve en nom del Senyor, beneït el regne del nostre pare David, que està a punt d'arribar. Hosana dalt del cel.
Narració de l'escena de l'entrada de Jesús a Jerusalem muntat en un pollí enmig d'aclamacions dels deixebles. Avui també la comunitat acompanya Crist aclamant-lo en cants i brandant els rams beneïts. Tant de bo que visquem aquesta escena, aquest acte, aquesta realitat, amb la reverència que s'hi escau. Els hi sembla? Perquè a vegades les processons de rams semblen una mica...
Amb sembla, el cap de calaf.
Sí, folclore. I, bueno, però tant de bo que es continuïn fent. Qui comença, doncs? Eulogi?
Home, pels que tenim nens en edat de brandar els rams...
S'ha de fer.
És un moment entranyable.
Vostè anava rient mentre que jo ho deia,
sí,
però pensem...
Des del,
traslladem aquesta realitat. Vostè, com a pare que té nens...
Des del punt de vista del deixeu que els nens s'acostin a mi, clar, potser és el dia que els nens van més contents a missa, obertament, de tot l'any, més que la missa del gall o del pollet o la missa de Pasqua, no? Perquè, bueno, els hi veus amb les ganes que volen picar, no, espera, encara no. Volen picar, espera't, i clar, a més, avui en dia que les palmes, no ho neguem, les decoren amb dolços, doncs, clar, és tan tentador que no es poden resistir. Papa, anem a missa ja, que, clar, el que avui és el dolç, no? Bueno, forma part d'aquest aprenentatge des de petits, de la fe, d'aquesta transmissió que hem de fer partint des de les pròpies famílies. No oblidem a casa que la fe comença als pares, no ens han d'educar els nens ni els mestres ni l'Estat ni les catequistes. Primerament estan els pares els que han d'educar els fills. I per mi és entranyable. Tens sempre fotos dels nens com van creixent amb el palmó a la mà. Per tant, jo aquí deixa'm discrepar. Aquest soroll és maco. Sentir nens a les esglésies quan la majoria de l'any
estan... Ara anem a trobar-hi altres sentits. Joan,
sí,
què?
Però entrant al text de l'Evangeli, també ens diu que l'estaven aclamant, no? I la multitud pues, cridava i tiraven palmes per terra i rams d'olivera. Però també, és dir, em trobo que també... Això encara continua passant avui en dia, no? És dir, que sí, la gent agita els palmons, però també hi ha aquells que arriben allà a la una de la tarda, quan tu ja tornes de la benedicció i, en fi, ja has fet la digestió i tot de la benedicció, doncs en veus uns quants que arriben ben vestits, ben mudats, i arriben corrents i arriben a la porta de l'església, no? I llavors, quan et veuen sortir i et pregunten, i a quina hora és la benedicció? I dius, no, la benedicció fa dues hores ja. I s'indignen, no? Com si hi hagués l'obligació de fer un servei continuat de benediccions a mesura que la gent ves passant unes benediccions a la carta. No, Nostre Senyor va entrar un sol cop a Jerusalem. No, el borret, pobret, no anava entrant i sortint, no anava fent entrades i sortides perquè tothom pogués aclamar. Pues, per tant, una mica, un cop a l'any, aquests són els del cop a l'any, home, un cop a l'any almenys mira l'horari.
Pues a mi aquest aspecte justament em fa pensar que Jesús rebutja tot triomfalisme, entra a Jerusalem amb el pollí, muntat en el pollí, i el que provoca és una violenta reacció dels caps dels jueus. No provoca hilaritat, no provoca aquestes protestes d'entrar i de sortir, sinó que provoca justament una reacció violenta dels que havien de ser els caps. Sembla que en aquell moment no podien recordar, nosaltres sí que ho podem recordar, perquè per això ho han fet els estudiosos, no? Mira, el teu rei ve cap a tu, just, victoriós i humil. Aleshores jo pensava, just i humil, sí que en tenim l'experiència i ens agrada aquesta imatge. Victoriós, ai, quan hem de prendre per poder veure que aquest Jesús és victoriós sobre, no? Sobre quantes coses és victoriós i que a la vegada ens fa victoriosos a nosaltres o és model per nosaltres, puc prendre de qualsevol manera, no? No són els proms de la ciutat que el van a buscar, són aquests nens, o són aquests que hi arriben tard. És igual, és el poble. Potser el missatge de Jesús l'entenem més o s'entén més des d'aquest poble, no? Des de la senzillesa.
Humil amb un pollí, no amb un corsell...
Ah, això.
Batallador d'un faraó o d'un emperador, I molt pur, molt honest. Aquí el tema de que no l'havia encara muntat ningú. La idea de la puresa bíblica des dels primers textos fins a la dogmàtica mariana de la Immaculada és continu. Tot allò que toca a la divinitat ha de ser pur de començament fins al final. Per tant, Jesús, amb màxima mostra de la puresa com a Déu, camina amb un pollí que, per dir-ho així, permeti'm l'expressió, és verge, vull dir que encara no s'hi ha pujat ningú. Són molts símbols que ens acosten a aquesta presència triomfalista de Jesús, però sempre exactament des de la humilitat màxima.
Sí, sí, exactament. Nosaltres tots ens imaginaríem, no?, que el Messies, pues, arribaria d'una carrossa amb carros d'or, pràcticament amb tota la grandiloquència, i no ho fa senzillament d'aquesta manera, muntat de la manera més humil. Que pot ser al revés, és a dir, avui en dia potser seria muntat amb un pollí, potser podria ser una mica l'intentar-se emmirallar amb l'Altíssim, i realment no és així. És a dir, avui en dia, recordo aquests dies que va morir, doncs, Monsenyor Elias Llanes, l'anècdota d'ell, que precisament fins al moment d'arribar ell a l'arquebisbat de Saragossa, entrava sempre, l'arquebisbe sempre feia l'entrada a damunt d'una mula a la seva, en fi, per prendre possessió fins al... I llavors ell precisament el que va fer és rebutjar-ho. Va dir, no, va trencar amb aquesta tradició. Va tindre la valentia d'aquesta perquè en aquests moments potser ja tenia un altre significat que el que originalment se li volia donar en un principi.
Correcte.
Sí, però aquí m'ha fet pensar una cosa i a més l'has dit a tu abans, Eulogi, i és que és el triomf d'aquí, d'aquells que s'han desposseït de si mateixos. I aleshores això em va portar a pensar, per preparar-ho, justament amb les benaurances, amb el triomf de Maria, el cant de Maria en el Magnificat, no? És, si no em desposseixo, quin triomf és el meu? Omplir-me de béns?
Bueno, el paral·lelisme del faci's en mi la vostra voluntat entre Maria i Jesús a les oliveres, dient, Pare, faci's en mi la vostra voluntat, és immediat, vull dir, sí, sí. No hi ha distància, a més de la generació, o sigui, de ser fill de Maria. Clar, el model de disposició gratuïta i entrega total a la voluntat de Déu Pare és el mateix en Jesús i Maria a aquest nivell, i aquesta setmana no ens oblidarem de recordar-lo contínuament. En totes les lectures trobarem símbols d'aquesta entrega. Aquesta entrega que a nosaltres tantes vegades ens costa. Diem que sí i al sortir de missa a 1:10
ja
ens hem oblidat fins la setmana següent. Per tant, Jesús ens demana entrega com a model que ens ha ensenyat i Déu la requereix.
Sant Pere també ho feia, això.
Em has fet pensar en una cosa que no havia pensat. El text aquest de l'Evangeli, i a continuació, quan ve l'Eucaristia, llegim la Passió. I aleshores, la relació aquesta, no? No hi havia caigut.
Doncs ho haurem de deixar aquí, malauradament, perquè ens encantaria poder continuar la tertúlia, però el temps en ràdio ens exigeix que en aquest moment ho deixem per avui. Però, doncs, esperem que aquest dijous sant, a les 7 de la tarda, en una edició extraordinària del programa La Taula de l'Evangeli, doncs els nostres oients hi siguin, i també els nostres tertulians, doncs queden tots convidats, tots tres, i donem les gràcies, Eulogi Broto, gràcies per participar avui. També Joan Pallarès.
Gràcies.
I Roser Soler. Gràcies a tots tres per haver participat al programa. I a vostès, com ha quedat dit, doncs els esperem aquest dijous sant a les 7 de la tarda en la sintonia de Ràdio Estel. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.
La Taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel.
Avui és el dia del Senyor. A continuació us oferim la transmissió de la benedicció de Rams i l'Eucaristia. En directe des de la Catedral de Barcelona.
Bon dia, amics i oients de Ràdio Estel. Els saludem a l'inici, no de l'Eucaristia, que encara queda una estoneta, sinó de la benedicció de Rams, que anem a celebrar seguidament a la Catedral Basílica de la Santa Creu i Santa Eulàlia de Barcelona. Estem dins del programa Avui és el Dia del Senyor, dirigit per Ignasi Miranda. En aquesta festa d'avui, és el diumenge de Passió, el diumenge de Rams, acaba amb la Quaresma, i els diem que ens acompanya per transmetre aquesta benedicció de Rams i després l'Eucaristia des de la catedral, en José Matosas, el control tècnic,